Doncs l'entrevista del dia avui és un aspecte, diguéssim, podríem dir mèdic, entre cometes. És amb els responsables de l'empresa Reasoft, que doncs, tracta doncs, la dislèxia, que és una disfunció que ara ja ens explicaran que pateixen sobretot els infants els primers anys de l'escola i que tinc entès que és perfectament curable. Reasoft és una empresa de Barcelona que va trucar aquí, aquí no farem la falca publicitària per així per així, sinó perquè vam considerar interessant que doncs, bueno, tenen un programa que danès, pel que veig jo en els meus apunts que ells diligentment em van passar, que combat la dislèxia i segurament l'acaba doncs, guarint. Per parlar del programa en concret, i després tindrem també una pedagoga d'aquesta mateixa empresa, però per parlar del programa tenim la Vanessa Puigarràjols, que és, podríem dir, les relacions públiques de Reasoft. Molt bon dia, Vanessa.
Hola, bon dia.
Pel que estic veient és el programa D3.
Sí. És un programa que és una eina de treball per als nens que tenen dislèxia i aquest programa, bueno, la base del programa és que es treballa amb l'aprenentatge multisensorial, que això vol dir que estem treballant la vista i l'oïda al mateix temps. Però llavors cada programa té diferents característiques. Un, que és el D-Tex, ens ajuda a treballar amb els textos electrònics, com són els Words, els PDFs, a navegar per pàgines web d'internet, a través d'una veu sintètica que ens va llegint tot el contingut.
Val.
Llavors...
I llavors, clar, impedeix que, és a dir, com que ja ho van sentint, no tenen que treballar el sentit de la vista que els hi pot portar confusions, en podríem dir, els
bueno,
dislèxics.
El que fa és combinar els dos sentits perquè els nens que tenen dislèxia els hi costa molt llegir.
Sí, sí,
llavors
sí.
El que fa és que al mateix temps que l'ordinador va llegint, els nens també llegeixen. Llavors, com que veuen com s'escriu i s'escolta com es pronuncia, fan una comprensió lectora més adequada al contingut del text.
Perfectament. A veure, això, Vanessa, clar, està molt bé, és fantàstic, però la vostra empresa com ho expandirà?
Bueno, nosaltres fem la venda directa al públic, als usuaris, i a part també fem cursos de formació per a escoles i professionals per ensenyar-los com funciona més concretament el programa. Mm-hmm. Llavors, clar, sempre pues, surten dubtes i surten reflexions que a vegades pues, la gent prefereix preguntar-nos a nosaltres que no buscar un manual.
Val. En aquest sentit, dius per particulars, però també, evidentment, si una família té un nen o una nena amb dislèxia, doncs, evidentment, pot adquirir això, però també és adequat per centres educatius, no? Perquè
sí,
sempre
sí.
Hi pot haver-hi un nen amb dislèxia.
Clar, el bo que té aquest programa és que tant es pot tenir a casa com es pot tenir a les escoles, com ho poden tenir els professionals. Quan parlem de professionals, parlem de centres pedagògics i de logopedes, perquè els professionals són els que fan el tractament de reeducació amb aquests nens i una de les eines que poden fer servir és el D3. N'hi ha moltes més altres, però una d'elles també hi pot entrar el D3.
A veure, Vanessa, no sé si aquesta pregunta que et faré ara t'escapa, però vull dir, això es pot considerar, tenint en compte que m'imagino, jo no soc especialista, però que és bastant innovador, suposarà un abans i un després, o potser no tant, però vull dir, és una eina molt, molt important per combatre o per minvar la dislèxia, en podríem dir?
Sí, bueno, és bastant innovador en el sentit de que el programa el que fa és donar totalment autonomia a aquests nens. Perquè fins ara el que es feia era que els pares llegissin tot el que eren els documents, gravar-los amb un radiocasset i que el nen els escoltessin. Llavors sempre els pares tenien una dependència del nen i els nens dels pares. Doncs amb aquest programa el bo que té és que el nen pot fer un aprenentatge autònom amb els pares.
Jo li comentaré això a una col·laboradora del meu programa que doncs no és, és pedagoga i que treballa amb nens amb dificultats, no només amb dislèxia, sinó amb altres dificultats com autisme, doncs, capacitats mentals minvades, és a dir, gent amb problemes, evidentment. I, per exemple, com pot una persona que pugui sentir això, o ella mateixa, que segurament ho expandirà, perquè jo li comentaré, perquè em sembla bastant interessant, com podem adquirir, doncs, o almenys informar-nos per adquirir aquest programa el D3?
Hi ha dues opcions, o via mail, a través de la nostra pàgina web.
Ja, la pots dir, Vanessa, cap problema.
Vale, que és www.reasoft.com o via telèfon, en el telèfon 93-219-8065.
Val. Llavors, ens pots comentar preus o no ho saps, o sí, o què?
Bueno, depèn de la part d'Espanya on t'has vist, qui té un preu o un altre.
Per temes de transport, no?
No, més per tema d'idiomes, perquè el bo que té aquest programa és que, per exemple, en el cas de Catalunya, té incorporat el programa i els idiomes català, castellà, anglès americà i anglès britànic, ja que l'anglès és un dels idiomes secundaris molt importants en el nostre país, i en la resta d'Espanya doncs, tenim el castellà, l'anglès britànic i l'anglès americà.
Ah, l'anglès americà també, no? Que és una mica diferent que l'anglès pur i dur, diguéssim.
Sí.
Val.
Sí, sí.
Per tant, vull dir, s'ha tingut en compte fins a l'últim detall, no?
Clar. Clar, clar, perquè a veure, hem de pensar que estem en una societat que l'anglès és l'idioma internacional i ja que aquests nens tenen una dificultat ja amb el propi idioma, doncs que millor que també tinguin l'ajuda d'una llengua estrangera.
Val, alguna cosa més, Vanessa, perquè després ara ens passes la psicopedagoga que li farem preguntes més tècniques, alguna cosa més de part del departament, diguéssim, de relacions públiques que tu capitaneges, alguna cosa més?
No, que sempre que vulguin informació, que ens truquin sense cap tipus de compromís i que aquest programa està tenint molt bons resultats amb l'aprenentatge de tots aquests nens i que el seu rendiment escolar millora favorablement i que totes aquelles persones que vulguin informació sobre el programa doncs que no dubtin en trucar-nos, que nosaltres els atendrem, estarem a la seva disposició.
Ja, evidentment, això quant de temps fa que ho disposa l'empresa, diguéssim?
Aproximadament fa uns 5 anys que es va portar aquí a Espanya.
I que vosaltres ho distribuïu també uns 5 anys?
Sí.
Sou distribuïdors exclusius, em podríem
sí,
dir?
Val. Sí, correcte.
És a dir, tothom ha de passar per vosaltres.
Sí.
Val. En aquest sentit, Vanessa, és a dir, quan dius està donant bons resultats als nens que pateixen dislexia i que tenen la sort de disposar d'aquest programa, tant a nivell particular com a nivell d'escoles, ja ho heu distribuït també en escoles?
Sí, sí. Per exemple, tenim escoles d'aquí a Catalunya que ja l'estan implantant dins dels seus departaments d'educació especial. Llavors també tenim professionals, grups de pedagògics que tenen centres que també els fan servir en els seus tractaments de reeducació. Perquè hem de pensar que la dislèxia és un trastorn que es té per tota la vida. I el bo que fa aquest programa és que anirà amb ells tota la vida. O sigui, per totes les etapes de la seva vida, aquest programa podrà treballar amb ells. Ja podem parlar des de l'edat escolar fins a l'edat que facin uns estudis superiors i fins a l'època que estiguin en àmbit professional.
Que hagin de signar una hipoteca, que ara està de moda, podríem dir. Vanessa, ens pots passar la Sandra López, que és la psicopedagoga de l'empresa?
Sí, és la pedagoga i la logopeda del nostre equip.
Molt bé.
Pues ara te la passo.
Doncs molt bé, doncs estem en el procés aquest de... Ara en parlem amb Sandra López, que és psicopedagoga i de l'empresa Reasoft, que és la persona que, a part de la Vanessa, que és, està demostrant que és una persona bastant eficient, doncs la que posa en marxa o la que deu informar dels criteris tècnics d'aquest programa que es diu D3. No sé si tenim ja a l'altra banda del fil telefònic Sandra López. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, sí, ens sents bé, no? Sí?
Sí, sí,
val,
sí.
Val, fantàstic. A veure, en primer lloc, és que no li he preguntat a la Vanessa perquè és d'un altre, diguéssim, d'un altre ram, del ram de les relacions públiques.
Sí.
Em podríem dir, estem parlant de dislèxia. Què
sí.
és la dislèxia?
Doncs mira, la dislèxia és un trastorn d'aprenentatge que té un origen neurobiològic i que es manifesta per una dificultat a la lectoescriptura. I aquest trastorn és independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural o emocional.
És a dir, pot haver-hi una persona que sigui superdotat i que sigui dislèxic, eh?
Exactament, exactament. Sí,
Val.
Sí, sí.
En aquest sentit, i evidentment amb un coeficient mental normal, és a dir, val?
Sí.
En aquest sentit, a veure, ara la Vanessa, quan ha comentat això,
sí.
Doncs m'ha tret d'un error en què jo estava. Diu
sí.
que jo pensava que, evidentment, la dislèxia es curava, evidentment, tractada convenientment, es curava. M'ha dit que no, que la tenim tota la vida, o que la tenen tota la vida.
Exacte, la dislèxia és un trastorn que no es cura, o sigui, no es pot parlar de curació en la dislèxia, però sí que, si parlem d'un diagnòstic precoç, que és molt important en tots aquests trastorns, que hi hagi un bon diagnòstic precoç, com més abans millor, doncs es pot aprendre a conviure amb ella i fer una vida totalment normal, no?
Val, en aquest sentit, és a dir, clar, evidentment quan es manifesta i no l'hem tractada, clar, hi ha dislèxies més o menys greus, igual que hi ha constipats més o menys greus i càncers més o menys greus, m'imagino que sí, no? No és un...
Sí, sí, exacte, hi ha molts nivells, eh? Podem dir que, a més, fins i tot és més fàcil amb aquelles dislèxies que són més greus perquè es manifesten d'una forma més evident
sí.
i es poden diagnosticar més precoçment, no? Que altres dislèxies que potser no són tan greus i costen més de diagnosticar, llavors poden caure en un fracàs escolar, no?, abans que es diagnostiquin.
Clar, és evident que, no sé, això es pot queda evidenciat rapidíssimament en quan doncs fan algun treball, encara que sigui ínfim, a l'escola, no? És a dir, els problemes allà es manifesten, en podríem dir, no?
Exacte, bueno, la dislèxia podríem dir que es manifesta per una dificultat a l'hora d'identificar, entendre i reproduir els símbols escrits del llenguatge, no? Llavors, bueno, fins que els nanos no comencen a llegir i escriure, també podem...
Es pot dissimular o pot quedar amagada, diguéssim.
Sí, però també hi ha uns signes d'alarma en els quals els professionals hauríem de tenir en compte i estar alerta, no? Mm. Com, per exemple, doncs, històries familiars de problemes dislèxics, o també
pot
haver un...
És hereditari, això?
Doncs, a veure, sí, podria ser hereditari, no? De fet, es sospita que hi ha un component genètic en la dislèxia, encara que avui en dia encara no està del tot demostrat quins són els gens que tenen a veure amb això, però de totes formes, com hi ha un interès molt gran avui en dia amb tot això de la genètica i tot això, doncs estan descobrint uns gens que poden ser els que puguin tenir a veure amb aquest trastorn. De totes formes, la dislèxia és un trastorn que el seu origen està una mica, encara no del tot...
No se sap d'on ve exactament, diguéssim.
Exacte, bueno, és un trastorn neurobiològic, això es sap,
sí.
i cada vegada doncs, es va descobrint doncs, més doncs, gens que puguin tenir a veure, llavors no. sí que es sospita que hi ha un component genètic o
sí,
hereditari.
No, és un trastorn neurobiològic, com comentes, però no... És a dir, no se sap, és a dir, no se sap per què ve ni per què deixa de venir, no?
Exacte, hi ha algunes teories que sí que poden arribar a explicar doncs alguns tipus de dislèxia més greus o menys greus, però no hi ha cap teoria, diguéssim, matemàtica que expliqui exactament tots els tipus de dislèxia i d'on venen, no?
Val, en aquest sentit, visualitzem el que, és a dir, sobre el paper, per fer-ho clar, el que és una dislèxia, és a dir, m'imagino des de la meva ignorància, bueno, bastant absoluta, en aquest sentit, és un nen o una nena que escrigui amb les lletres canviades i que llegeixi doncs, barrejant les paraules, no? És això?
A veure, aquests podrien ser un dels símptomes, no? De fet, ja d'entrada hi ha una dificultat per aprendre a llegir i a escriure. Llavors, aquests nanos sí que és veritat que un dels símptomes que tenen és que escriuen els números moltes vegades i les lletres doncs invertits, hi ha omissions, també pot ser que incorporin lletres que no han de ser-hi. Tot això, o sigui, els símptomes de fet el que fan és que el nano al final tingui una comprensió molt, molt baixa d'allò que està llegint i que, bueno, a més, ell tingui una incapacitat per escriure allò que vol expressar. Llavors, això pot portar a una frustració, una baixa autoestima, doncs que vagi molt més endarrerit de la resta de nens, perquè, és clar, no està comprenent doncs la base de l'educació, no, diguéssim, que és la lectura i l'escriptura, no entén tot el que siguin símbols, no els pot codificar.
En canvi, amb la parla, diguéssim, no té cap problema.
Exacte. Bueno, sempre estem parlant de nens que són absolutament normals i que poden tenir més o més menys o més dificultats com qualsevol altre.
Ja,
no?
Però vull dir, la parla no és un dels altres problemes de la dislexia, no té
exacte,
res a veure.
Bueno, no, exacte. No, poden ser nanos que potser tinguin un retard a l'hora de començar a parlar, però no és una cosa molt, molt important, perquè quan comencen a parlar, doncs, bueno, ells parlen i entenen perfectament tot el que les persones els hi diuen, no? No és un problema de comunicació verbal, sinó un problema de simbologia, de codificació i de codificació de símbols escrits.
Val, Sandra, has dit que, evidentment, com qualsevol enfermedad, si tenim un diagnòstic precoç, doncs molt millor, perquè la començarem a combatre abans d'hora. I combatre és la paraula exacta, encara que pugui semblar violenta.
No, sí.
Jo crec que és la paraula exacta i concreta.
Sí.
En aquest sentit, quan diem precocitat, de què estem parlant, de precocitat? Quina edat?
A veure, doncs, jo penso que els primers senyals d'alarma, com bé t'he comentat, doncs poden començar a aparèixer o identificar-se cap als 4 anys.
Sí.
Podem dir, doncs, bé, aquí passa alguna cosa.
Però
doncs,
abans, perdona, Sandra, abans has dit que, a banda de que comencin a fer les primeres escriptures, les primeres llegides i tal, has dit que hi ha símptomes que ens poden induir, abans d'això, a que puguem detectar algun problema que pugui derivar en una dislexia, diguéssim.
Exacte, sí. Sí, els nens, abans de començar a escriure o llegir, diguéssim, dins de l'escola, doncs sí que podem detectar uns signes que ens poden amoïnar de certa forma, el que no vol dir que després això hagi de desembocar necessàriament en una dislexia, però sí que podem veure, doncs, que en aquests nanos, doncs, això, com he dit abans, pot haver una història familiar de problemes dislèxics, pot haver un retard, com ja he dit, en aprendre a parlar amb claretat, pot haver confusió en pronunciació de paraules, no?, que s'assemblen per la seva fonètica, pot haver també una falta d'habilitat per recordar el nom de coses, colors, per exemple, i també confusió en vocabulari que té a veure amb l'orientació espacial, i bé, tenen dificultat per aprendre les rimes, aquestes típiques de preescolar, no? Cançonetes i tot això, dificultats en les seqüències, i que també es comença a veure, doncs, que potser són més hàbils en tot allò que és manual, són més hàbils en tot allò que és manual més que en tot el que és lingüístic.
O el que és intel·lectual, que comporti, diguéssim, escriptura o lectura.
Exacte, exacte.
Val.
Després ja quan realment podem alarmar-nos de veritat és quan ja comença la lectoescriptura, diguéssim,
sí,
pròpiament dita, a les escoles.
Sí.
Que, bueno, ara, de fet, com els nanos comencen l'escola als 3 anys i ja comencen a fer lletres i números i tot això a partir dels 3 anys, doncs podem dir que als 5-6 anys, doncs ja podrem veure que aquell nano, doncs, porta un endarreriment, no?, en
Val.
Tot això.
Val. En aquest sentit, una qüestió, has dit que convenientment tractada, doncs, no, en primer lloc, si tenim un fill o una filla dislèxics, què hem de fer? On hem d'anar? On ens hem de dirigir?
D'acord, a veure, primer, normalment el mestre hauria de detectar el problema perquè això acostuma a passar dins l'aula, no?
Sí.
Si el mestre detecta algun problema, evidentment ho ha de consultar doncs, amb la persona professional en aquest sentit del centre, seria un logopeda, un pedagog, i llavors també, evidentment, amb els pares, no? A partir d'aquí, a aquest nano se li ha de fer un diagnòstic. Hi ha centres en el que es fa diagnòstics, no? Un dels centres més importants de fer diagnòstic de dislèxia aquí a Barcelona és el Sant Joan de Déu, l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Sí, infantil, sí.
Sí, ells tenen un apartat de diagnosi de la dislèxia molt, molt important. I bé, es tractaria de fer un diagnòstic correcte per un professional que, bueno, això, que diagnostiqués que això és dislèxia.
Val, Sandra, jo vull desdramatitzar aquest tema perquè tenir dislèxia no s'acaba el món, és a dir,
no,
els pares que tinguin un fill o una filla amb dislèxia, que no cunda el pànico, eh?
Exacte, no, jo també volia dir que, a veure, els pares són fonamentals i desenvolupen un paper decisiu davant d'aquest problema, no? La seva actitud davant del seu fill amb dislèxia repercuteix directament sobre el nen, ja sigui en la part positiva com en la negativa, no? Doncs, bé, bueno, tens dislèxia però no passa res, vull dir, continuem endavant i bueno, el que nosaltres estem fent ara, de fet, des de la nostra empresa, és que treure una mica aquest sentiment d'angoixa, no?, que tenen molts pares i sobretot nens que venen molt angoixats, doncs oferint una sèrie de tecnologies per bueno.
Angoixats bàsicament els nanos perquè evidentment no poden seguir el ritme dels seus companys i se senten com inferiors, no? És això, em podríem dir.
A veure, sí, exacte, vull dir, sí, a veure, com hem comentat, no?, aquests nanos tenen una dificultat molt important en comprendre tot el que és escrit i evidentment, doncs, tenen una dificultat per llegir. Llavors, què passa? Que tot el que es fa a l'escola passa per aquest punt, no?, per a l'electroescriptura. Llavors, bueno, això els hi crea una baixa autoestima perquè ells no van al ritme dels altres, no entenen res del que passa a la classe. Llavors, clar, això degenera un pobre autoconcepte d'ells mateixos i una frustració i bueno, moltes vegades fins i tot hi ha un rebuig a tot el que és lectura o escriptura. Aquests nanos moltes vegades rebutgen llegir.
Es tanquen en banda i punto.
Exacte, no es posen a llegir, triguen molt, són molt més lents i a més quan acaben de llegir no han entès el que han llegit, llavors, clar, això els hi crea una frustració i bueno, si no es detecta a temps, doncs sí que es pot desenvolupar en un fracàs escolar, no?
Val, en aquest sentit hem dit que la dislèxia no es cura, que hi ha diversos graus de dislèxia, que tot és, diguéssim, es pot atenuar, no? És a dir, i has dit una paraula, quan convenientment tractada, el nen o la nena, que evidentment serà un adult, podrà fer vida normal. És a dir, que què vol dir? Que hi haurà un moment o hi haurà un procés que pràcticament no es notarà que és dislèxic?
Bé, sí, hi ha hagut un diagnòstic precoç i el nano ha estat tractat adequadament tota la seva vida. Tots els professionals, tant pares com professionals, han treballat a una i han ajudat aquest nano doncs, a sortir, i el nano, doncs, evidentment, que a partir dels tractaments que es fan durant tota la vida, doncs, pot arribar a llegir i escriure correctament, sempre bueno, tenint en compte que allò està allà, i que, però vaja, sí, no és un problema que diguis que impedirà, no?, una vida normal en aquest nano, sinó que, bueno, però sempre treballant, eh? Sempre treballant amb aquest nen de forma positiva i doncs això, amb tots els professionals i pares i tots conjuntament.
Posem-nos, no sé, que evidentment els dislèxics evidentment també arriben adults, faltaria més,
sí.
I que, no sé, diu, no, convenientment treballant, és a dir, fotent-li canya, com si entrenéssim cada dia, som del Barça i tal, que no entrenen gaire, però bueno, val? És a dir, s'ha d'entrenar, s'ha de ser constant, pim-pam, pim-pam, pim-pam. És a dir, evidentment, arriba un moment que aquest dislèxic o aquesta dislèxica arriba a ser major d'edat,
sí,
i que, doncs, bueno, fa una vida normal i, bueno, es casa, té fills, treballa, tal,
sí,
i qual, i tal.
Sí.
És a dir, per arribar a un punt de dislèxia que no m'interpreti malament ni acceptable, em podíem dir, el dislèxic ha de continuar, entre cometes, entrenant tota la vida?
A veure, aquí és on entra doncs això que estem fent nosaltres, no? De fet, a veure, el tractament arriba un moment que s'ha doncs, de deixar de fer, no? Perquè ja el nen arriba al seu màxim, no? En el nen o adolescent, no? Arriba ja, doncs, fins aquí ha arribat i
Com es detecta? És a dir, fins aquí podem arribar i no podem tirar més enllà.
Com es detecta? Doncs, bueno, doncs que el nano se'l veu preparat, doncs, per poder llegir i escriure i entendre tot el que són entendre el que està llegint.
De manera,
no?
de manera pràcticament correcta. Val.
Exacte,
val.
Exacte. Això també, clar, és que això és una mica complicat de dir així,
sí,
exactament,
sí,
no? Però, bueno, té els matisos, però sí. Vaja, seria això, no? Que aquesta persona doncs, pot arribar a fer una vida normal com les altres persones, en el sentit de que, bueno, pot anar pel carrer i pot entendre allò
sí,
que
no li fotran gat per llebre i tal i qual a l'hora de llegir alguna cosa o
bueno,
tal.
Sí, podríem dir això, no?
Val.
D'una
sí,
forma
sí.
Més... Clar. Llavors, el que passa que, bueno... com tots els trastorns necessiten tractament, com he dit, logopèdic. També, en aquest cas, necessitaríem un tractament psicològic, que potser també pot fer el mateix logopeda o els pares, o vull dir que potser no cal que vagi el psicòleg, no? Però sí que, bueno, si són nanos que se'ls ha detectat una mica massa tard aquest problema, diguéssim, doncs sí que venen amb, doncs això, amb un sentit de frustració molt important, molta baixa autoestima i rebutja tot el que és escolar i tot això, no? Llavors sí que necessitarien potser una ajuda psicològica, no?
Val, darrera qüestió, Sandra, la Vanessa ja ens ha explicat abastament i amb una diligència total i absoluta, però, per exemple, a nivell, diguéssim, mèdic o des de la... passant d'una professional com tu, de la psicopedagogia,
sí.
Aquest programa D3... és un gran avenç?
Sí, la veritat és que és una cosa molt novedosa al nostre país. No hi havia abans res així, perquè fins ara sí que s'havia fet tractament logopèdic, que segueixo dient que és molt necessari, però aquest programa, com ja ha dit la Vanessa, el poden fer servir tota la vida, independentment que acabin el tractament o no, perquè, com hem dit, aquests nanos necessiten... comprendre millor el que estan llegint, que és la seva dificultat principal, i moltes vegades necessiten algú que els llegeixi. El programa el que fa és llegir els textos escrits, permetent que el nen, doncs, nen, adolescent, adult, entenguin millor allò que estan llegint, no? I com ha dit molt bé, a través de l'aprenentatge multisensorial, que és molt important per aquests nens, doncs, això vol dir que treballen amb l'oïda i la vista al mateix temps, doncs els ajuda a entendre allò que estan llegint, al mateix temps que ho veuen escrit i ho poden recordar, no? Perquè és una feina important per aquests nens, no? La memòria, que recordin com s'escriuen les paraules i tot això.
Val. Doncs alguna cosa més a apuntar, Sandra?
Doncs bé, no, l'únic que dic que també, a veure, com a logopeda, que els professionals que es dediquin a logopèdia, que no pensin que aquest programa és una cosa que els nens fan servir a casa o a l'escola i que ells no hi entren, no, de cap forma, sinó tot el contrari, no, que els professionals de la logopèdia doncs poden ajudar el nano a fer servir aquest programa, a individualitzar, perquè és un programa que es pot individualitzar segons la necessitat de cada nen, i que, bueno, el logopeda o el professional coneix millor que ningú les dificultats del nen, pot adaptar el programa, ajudar-lo a que l'optimitzi, no?, i a que tregui el màxim rendiment. Vull dir que és un programa que es pot treballar a l'escola, a casa, en un tractament, no? També, diguéssim.
Doncs, evidentment, acabem, perquè qualsevol persona que pugui tenir doncs, algun interès en això de dislèxia, perquè conegui un familiar dislèxic o un sí. amic dislèxic, dient la direcció d'aquesta empresa, és el carrer Torrijos 23 de Barcelona.
Exacte.
El telèfon, és el 93 219 80 65
sí.
i la web personalitzada o pròpia d'aquesta empresa és www.reasoft amb una H intercalada
Exacte.
Entre la E i la A,
sí.
Reasoft,
sí.
o en anglès seria Rehasoft,
sí.
@.com i qualsevol informació que vulgueu rebre a la web, m'imagino que ja hi ha el correu electrònic, però el correu electrònic és info@reasoft.com. Reasoft amb una H intercalada entre la E i la A. Doncs gràcies, Sandra. Hem quedat amb la Vanessa, que amb un temps prudencial ja quedarem amb ella, perquè ella té arrels canadenques, a veure com podem fer arribar aquesta gravació de l'entrevista que hem fet avui.
Moltes
gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu.